a Ràdio Maricel, a cel obert.
Nous són els minuts que passen de 9:15 d'aquest matí de divendres. Ja fa uns mesos vàrem parlar amb la Imma Robert, amb la tècnica de sostenibilitat de l'Ajuntament de Sitges, sobre la qüestió de les comunitats energètiques, sobre la qüestió de les plaques solars, i hem volgut rescatar-ho, entre altres coses, perquè encara hi ha places per apuntar-se en el tema de les comunitats energètiques, i és una qüestió interessant a la que moltes persones es poden acollir sense posar plaques solars a casa seva, que si volen posar-les també poden, i d'això també en farem 5 cèntims. Hauran vist que els darrers dies també s'ha anunciat que ja està en marxa l'obra per posar les plaques a les teulades de l'escola Esteve Barratxina, i aquestes plaques, a part d'alimentar els serveis energètics del propi centre educatiu, també, doncs, una part de l'energia que generi formarà part d'aquestes comunitats energètiques. Imma Robert, bon dia.
Hola, bon dia.
Les plaques al Barratxina ja estan posades?
No.
No.
Justament avui estan començant a instal·lar el sistema de suportació.
Sí.
Es preveu que la instal·lació es realitzi durant el mes de setembre. I com bé has dit, doncs aquesta és una instal·lació que tindrà 100 kW de potència, és a dir, molta potència perquè la gent es pugui apuntar a aquesta comunitat energètica i puguem repartir, i ja serà, doncs, la quarta instal·lació que tenim que té aquestes propietats, no?, de ser una instal·lació d'autoconsum col·lectiu.
Ja ho vas venir a explicar la darrera vegada que vas venir aquí a la ràdio, però tornem a recordar-ho. Què és una comunitat energètica?
Doncs una comunitat energètica es podria definir com, realment és una entitat jurídica, no? En aquest cas no la constituïm com a tal, realment estem fent un autoconsum compartit entre la ciutadania, d'acord? Llavors, important és que aquest autoconsum compartit es pot fer en un radi de 2 quilòmetres d'on està situada la instal·lació fotovoltaica, diguéssim, no?
D'acord, que si ara, per exemple, sí, estem pensant en el Barratxina, doncs tot el casc antic de Sitges, tot el nucli central de Sitges, entra dintre d'aquests, fora del que seria Vinyet i Terramar i fora de les urbanitzacions, però als 2 quilòmetres, doncs la majoria de la població de Sitges viu dintre d'aquests 2 quilòmetres.
Sí, sí, correcte. Sí. De fet, quan obrim la convocatòria, la primera comunitat energètica es farà, o sigui, s'oferirà a repartir energia de les oficines de promissió i territori. I hem mirat quina població emmarca, i és que és gairebé tot, però vull dir, arriba fins a Montgavina gairebé.
D'acord, és a dir, que això és Proelles, no?
Sí.
És a dir, que des de Proelles ja agafa també tot el casc antic, per entendre'ns,
sí,
de Sitges i tots els barris centrals.
Sí, és moltíssim. Sí.
Aleshores, has parlat d'autoconsum compartit. Què és això? Què és aquest concepte? Algú ha de fer alguna cosa al comptador de casa per fer això?
No, nosaltres quan obrim el període de sol·licituds...
Que no està obert encara, eh?
Encara no. Ara, el que tenim és un QR o un link per night perquè les persones interessades es vagin inscrivint.
D'acord, el posarem a la nostra pàgina web també perquè la gent pugui entrar. Hi ha aquest QR que dona enllaç a una pàgina en la qual... què troba la gent? Què hi ha en aquesta pàgina a la que dona accés al QR?
Doncs bàsicament és un formulari on s'ha d'escriure, doncs, el nom, cognom, l'email, el contacte, i sí que hi ha un telèfon, i hi ha una opció per especificar si ets família vulnerable o no.
D'acord.
Això és important perquè, com havíem comentat en altres trobades que havíem tingut, la primera convocatòria es farà 40 famílies, d'elles 20 seran vulnerables, està reservada 20 places per famílies vulnerables que podran accedir a aquesta energia de forma gratuïta.
D'acord.
És una mica una acció que fa l'Ajuntament per intentar, doncs, erradicar o ajudar a erradicar la pobresa energètica del municipi.
És a dir, 20 persones, 20 famílies, perdó, podran accedir-hi de manera gratuïta, i les altres 20 hauran de...
De pagar una quota de 43,55 euros l'any.
L'any?
Sí. Aquesta quota, bueno, aquesta sessió es faria durant 2 anys, és a dir, durant 2 anys es pagaria aquesta quota i és ampliable a 2 més.
D'acord. I aquesta quota a què donarà dret?
Doncs aquesta quota, com comentàvem abans, quan s'omple el formulari d'inscripció, la persona interessada ens facilita el seu CUPS, que com havíem comentat és una mica doncs, el codi que identifica el comptador, i nosaltres directament des de la nostra instal·lació repartim el quilowatt de potència que equival a aquests 43,55 euros l'any a la persona doncs, amb aquest CUPS.
Correcte, és a dir, el tant per cent que li tocaria del que es destini d'aquesta instal·lació a la comunitat energètica, doncs clar, si són 40 famílies hem de posar aproximadament, entenc que els números són una mica més complexos, però perquè la gent ens entengui, l'energia que es destina a aquesta comunitat energètica es reparteix entre 40 i l'energia que es generi, doncs aquesta part proporcional, aquesta quarantena part de l'energia es descompta de l'energia que consumeix en el seu domicili la persona que s'ha apuntat.
Sí, exacte. És com si tu a casa teva... Tot és virtual, eh? Però és com si tu a casa teva tinguessis un quilowatt de potència instal·lat, que venen a ser 2 plaques. Llavors, les persones interessades tindran una aplicació mòbil on veuran la seva generació d'aquest quilowatt, o sigui, que s'està generant amb aquest quilowatt, creuat amb el seu consum real. Llavors, doncs, un dia de més sol tindran més generació, un dia de menys hivern tindran menys generació, però funciona així. Tot de manera virtual, no s'ha de fer cap tipus d'instal·lació ni cap canvi a la vivenda.
Això és el que ha de quedar més clar, és a dir, apuntar-se en aquestes comunitats energètiques no implica fer cap instal·lació a casa de res.
Exacte, res de res.
Simplement apuntar-se, cedir el número de CUPS i a partir d'aquest número de CUPS doncs abonant en el cas de les persones que no siguin sotmeses a la pobresa energètica abonar aquests 43 euros anuals per poder gaudir dels beneficis de l'estalvi que serà en principi sempre superior a aquests 43 euros anuals.
Sí, s'ha fet un càlcul aproximat i s'estimen uns 230 euros anuals d'estalvi.
D'estalvi, sí. D'acord. Per tant, doncs, l'estalvi és superior al que s'abona i, per tant, doncs, totes les persones que puguin estar interessades en estalviar alguna cosa en el rebut de la llum, doncs es poden apuntar perquè simplement és apuntar-s'hi i punt. Aleshores... Això vol dir que, clar, la pregunta que probablement ens pot fer la gent que ens escolti. Jo tinc un contracte amb determinada distribuïdora. Jo podré afegir-me, o hauré de canviar-me de distribuïdora, o hauré de comercialitzadora, perdó. La distribuïdora és sempre la mateixa, oi?
Endesa.
És a distribució, és Endesa. Però la comercialitzadora, que és la que ens envia la factura a casa, o per correu electrònic, jo me l'hauré de canviar, no me l'hauré de canviar? Hi ha comercialitzadores que accepten això i altres que no? Com funciona això?
No, ningú s'ha de canviar de comercialitzadora. Al final, el repartiment de coeficients que es diu, que és, doncs, nosaltres direm, vale, la família amb CUPS X li enviem tanta energia, es fa amb la distribuïdora. Després la distribuïdora informa les comercialitzadores de la potència que tens instal·lada, però no s'ha de canviar de comercialitzadora.
Res.
No.
Ni tampoc s'ha de tocar res de la potència, perquè la potència és allò que un pot tenir 3,2 i un altre pot tenir 5,5. La potència s'ha de tocar?
Si no es vol, no. Sent porosos, clar, tu tindràs un quilowatt de generació i realment se suposa que estaràs consumint un quilowatt menys a la vivenda.
Ja. Yeah.
És a dir, sí que si es vol estalviar encara més, segurament es podrà reajustar la potència contractada perquè, clar, ja no estaràs, diguéssim...
Teòricament no la necessites.
Clar, no estaràs consumint tant de la xarxa, sinó que tindràs la teva generació fotovoltaica.
Però a la pràctica sí que ho estàs consumint. Simplement és un... Anava a dir, és un compte aritmètic el que et fan,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Perquè... Sí, és tot virtual.
Ah, exacte. Sí. És a dir, a tu t'arriba la mateixa llum, per entendre's, a través del teu comptador passa el mateix, simplement que es fa una operació aritmètica que es resten els consums, o sigui, la generació que es fa en aquestes plaques instal·lades en determinats edificis municipals es resten del consum que tu estàs realitzant realment en el teu domicili. És així com funciona,
sí,
el sistema.
Exacte, és com si tu estiguessis consumint una energia més neta i realment estàs tenint un estalvi, no?
D'acord. Ara mateix el que hi ha és la possibilitat d'apuntar-se, encara, no? Encara no està oberta la possibilitat de, diguem, ja de formar part d'aquesta comunitat energètica.
Exacte. Ara el que estem fent, bueno, des de farà ja uns mesos,
sí,
tenim aquestes llistes obertes per a que s'apuntin els interessats. La idea principal és, quan arribéssim a 40 famílies, doncs obrir la convocatòria per poder aprofitar bé, doncs, aquesta sessió, aquesta obertura de la convocatòria. I en aquestes situacions trobem que estan les llistes obertes, però que encara no hem arribat a les 40 famílies.
A les 40 famílies, que serien el mínim que voldríeu, doncs, per tirar endavant aquestes comunitats energètiques. Si alguna persona que ens està escoltant diu: no ho acabo d'entendre, això que m'esteu explicant, on pot buscar més informació, on pot acabar d'aclarir els dubtes que li puguin sorgir, de dir, no, potser sí que m'interessa, però no acabo d'entendre, doncs, si he de fer alguna cosa, no he de fer alguna cosa, si això em compromet a res o no, a on es pot adreçar?
Nosaltres tenim un correu que és sostenibilitat@sitges.cat, on es poden fer tot tipus de consultes,
sí,
i informarem del que sigui necessari perquè quedi clar, doncs, tots els passos, perquè sí que realment és un concepte una mica complicat i nou, no?, al final. Llavors, doncs, sí, estem...
Això es fa en altres municipis, vosaltres que esteu en contacte, allò que, a més, impulsades des de la pròpia institució, des del propi ajuntament. Es fan, hi ha comunitats energètiques en altres llocs?
Sí, els ens locals, avui en dia, amb tota la normativa climàtica que hi ha, doncs hem de ser com una mica els impulsors, no?, de tota aquesta transició energètica. Llavors, sí que és veritat que nosaltres, de fet, aquest projecte el fem conjuntament amb la Diputació de Barcelona. A la majoria d'ajuntaments, doncs, s'estan sumant a aquestes iniciatives, perquè realment, doncs, és el que comentem, ajuda a la ciutadania. Dius: mira, jo visc en una comunitat de veïns i, ostres, em costa molt posar-me d'acord amb els meus veïns. Doncs mira, m'apunto a la comunitat energètica i és com si jo m'hagués instal·lat dues plaques a casa, no?
D'acord.
O el que comentàvem de la pobresa energètica, ajudar a la gent més necessitada amb el tema, doncs, de
que puguin rebaixar la seva pròpia factura de la llum, perquè en aquest cas, a més, afegir-se en el programa és gratuït per les persones que puguin certificar que estan en una situació de vulnerabilitat energètica.
Sí, després també tenim els dilluns l'Oficina Local de Transició Energètica, que tenim una opció d'energia fotovoltaica. Llavors es poden venir a informar d'aquesta línia o d'altres consultes que tinguin a nivell d'energia fotovoltaica, d'instal·lacions o del que sigui.
Perquè una altra pregunta: si algú té ja una instal·lació a casa o comunitària fotovoltaica, es pot afegir igualment en aquest programa?
Sí, no tenim limitacions, el que sí, en aquest sentit, el que sí que limita és una sol·licitud per propietari.
D'acord, és a dir que si una persona, doncs, té al seu nom més d'un cub, només podrà registrar-ne un.
Sí.
Aquesta és la limitació, a part de l'altra limitació que ha comentat abans la Imma, que és no estar més de 2 quilòmetres més allunyat del lloc on hi ha col·locades les plaques.
Sí, és el que marca la normativa actual, vull dir, ens regim en això.
I vinga, l'altre meló, les plaques.
Sí.
Més enllà de la comunitat energètica, jo tinc un habitatge unifamiliar o jo visc en una comunitat. Puc instal·lar-me plaques solars?
Sí, sí. De fet, és el que et comentava, eh? Tenim aquesta línia oberta per qui vulgui venir a aprofundir amb l'assessorament d'instal·lació de plaques, però sí, el que recomana és, primer de tot, fer un estudi de viabilitat, perquè, clar, l'orientació, el tipus de coberta, doncs té molt a veure. Un cop fet això, per exemple, si ens trobem en el cas d'un edifici plurifamiliar, doncs comentar-ho amb els veïns, exposar-ho, a veure
bueno, sí, predisposició
ja. Sí, exacte.
Aquí, aquí entrem en un altre...
Clar. Demanar tres pressupostos sempre aconsellem perquè realment poden variar molt els preus. Bueno, sí? Al final, com tot, no? Després, acordar la proposta amb la Junta de la Comunitat, si ens trobem en aquest cas. Important, fer la tramitació de la comunicació prèvia de la instal·lació. En aquest moment s'ha de sol·licitar dues bonificacions que tenim disponibles, que és la bonificació d'ERICIO, impost de construccions i obres, i de la taxa urbanística de l'Ajuntament. O sigui, en el moment de la comunicació prèvia és quan s'ha de sol·licitar. Ho comento això perquè moltes vegades després la gent ens truca i mira que...
He fet
que,
això.
Sí, mira quin ICIO més alt que he pagat. Que la gent sàpiga que s'ha de sol·licitar al moment de la comunicació prèvia.
D'acord.
Després, doncs, bàsicament, a executar la instal·lació. I un cop legalitzada la instal·lació, i això sí que vull fer a punt, perquè també és una cosa que la gent doncs, té neguit, un cop executada i legalitzada la instal·lació, es disposa de 6 mesos per tramitar la bonificació de l'ICIO que es tramita a la ORGT.
Ara ja m'he perdut.
Quan acabes, hi ha una bonificació de l'IBI, que és una mica la que coneix tothom, que es fa i s'instal·la plaques fotovoltaiques a casa, que és una bonificació durant 5 anys del 50% de l'IBI que es paga.
D'acord.
Què passa? Que, doncs, per exemple, hi ha molts particulars que es pensen que ho ha tramitat l'empresa, que els han instal·lat les plaques. Això normalment no ho sol tramitar l'empresa. És el mateix interessat o propietari que s'ha de dirigir aquí al carrer Rafael Llopart a les oficines de l'ORGT amb tota la documentació.
No a l'OAC, a l'oficina de tributària de la Diputació, per entendre's.
Sí, està derivat. I s'ha de tramitar allà. Llavors, clar... et demanen una sèrie de documentació, doncs tot el tema de la legalització, la memòria tècnica, bueno, la comunicació prèvia per veure que s'ha de fer tot correctament, i si es passen aquests 6 mesos ja no es pot sol·licitar.
D'acord.
Llavors molta gent doncs, va allà que han passat 7 mesos i se'ls denega aquesta bonificació, i realment és un import elevat. Perquè d'aquí a Sitges, per exemple, de promig es paguen uns 600 euros d'IBI a l'any.
I la bonificació és del 50.
Clar, doncs es bonificarien, doncs, per dir-t'ho, 300 euros a l'any. Vull dir que estem parlant de 1.500 euros en total. Estem treballant per donar... Bueno, perquè la gent s'assabenti d'aquesta bonificació ja des de l'inici i que sàpiguen que normalment ho han de tramitar ells mateixos.
Per tant, per recapitular, qui ens estigui escoltant... En el moment que es fa la comunicació prèvia de la instal·lació, ja és el moment que s'ha de sol·licitar la bonificació de l'ICIO, és a dir, de l'impost de construccions i obres,
i de la taxa.
I de la taxa.
En llicència, sí.
D'acord. És a dir, que és en aquell moment en el que se sol·licita això. Normalment ja ho acostumen a fer les empreses instal·ladores.
Correcte.
No és, però de tota manera està bé saber-ho per preguntar-li a l'empresa instal·ladora si ho ha de sol·licitar. I després hi ha una segona possibilitat de bonificació, que és la bonificació que fa l'Ajuntament sobre el 50% de l'IBI dels 5 anys després de la instal·lació, que aquesta s'ha de sol·licitar en un termini de 6 mesos després de la instal·lació, després de que s'acabi tot, i s'ha de fer la tramitació davant de l'organisme de gestió tributària de la Diputació situat al carrer Rafael Llopart. Interessant, perquè és una miqueta garbuix, m'entendrà, no? Però com a mínim, per no perdre cap d'aquestes dues bonificacions, ni la de la construcció i la taxa, ni la de l'IBI posterior a portar a terme l'obra, és molt important que les persones que siguin comunitats o siguin habitatges unifamiliars, facin la instal·lació, doncs ho tinguin en compte. Clar, la gent va una mica perduda, perquè és que a mi m'ha costat una mica.
Sí, és normal, és normal. Nosaltres tenim una pàgina web, sí, que es diu Oficina Local de Transició Energètica, on estan explicades aquestes passes, i s'informa de les bonificacions i això de manera esquemàtica i simple.
D'acord.
Vull dir que es pot consultar també a través de la pàgina web. És una mica el que comentes, no? Que és farragós i per això tenim aquest mail de contacte de qualsevol dubte, de dir, ostres, us he sentit per la ràdio però no m'ha quedat gaire clar, m'ho podeu tornar a explicar? Doncs aquí estem.
D'acord. I una última qüestió, Imma. També s'ha anunciat moltes vegades això, la possibilitat de poder-se acollir ajuts d'altres administracions, que si Generalitat, que si ajuts dels Next Generation, això, i tot això. Això encara està vigent? Hi ha aquesta opció encara o no?
Mira, dels ajuts Next Generation que els tramita l'ICAEN, el primer dia, ja crec que ja ho vam comentar, el primer dia que es van obrir les sol·licituds es van esgotar els fons. Ells igualment van deixar oberts i encara està obert per fer la sol·licitud de l'ajut, però hi ha tants fons que jo vaig consultar l'ICAEN si a dia d'avui valia la pena, no? Demanar aquest ajut, i em van dir que si ampliaven fons amb totes les sol·licituds que tenien encara hi hauria gent que es quedaria fora, o sigui, ja no s'ha de comptar amb aquesta.
D'acord.
Però sí que n'hi ha una altra, que és una ajuda de l'Agència Catalana de l'Habitatge, que també vam parlar, que la gent s'ha centrat molt en el tema de... que és per, al final, rehabilitacions en la vivenda, no? La gent s'ha centrat molt en el tema de les finestres, però si tu fas una instal·lació fotovoltaica en la que estalvis un 30% de l'energia primària no renovable de la teva vivenda, pots també demanar-ho. O sigui, és una altra línia que no s'ha demanat tant per energia fotovoltaica, però que és una opció. És a dir, et subvencionen fins a 3.000 euros o un 40% de la instal·lació, i si arribes a aquest 30% de reducció d'aquest consum d'energia primària no renovable, que és el que es veu a l'etiqueta d'eficiència energètica, també es pot demanar i està oberta fins al 30 de novembre d'aquest any.
D'acord. És a dir, és una possibilitat, una escletxa d'estalvi energètic que permet també, doncs, acollir-se amb una subvenció, perquè al final, doncs, totes aquestes qüestions van obrint-se aquestes possibilitats, aquests espais per poder optar subvencions. Doncs, a veure, recapitulant, perquè avui hem parlat de diverses coses i crec que n'haurem de continuar parlant. Per una banda, les comunitats energètiques, no està obert encara el termini per inscriure's directament, però sí que està obert el termini per sol·licitar o per interessar-se per aquesta inscripció, que no compromet a res, però que sí que permet, doncs, mostrar aquest interès. Hi ha un codi QR i una pàgina web on podem posar les nostres dades per poder-nos acollir en aquesta comunitat energètica que, per persones vulnerables, serà gratuïta, i per persones no vulnerables tindrà un cost d'uns 43 euros anuals durant 2 anys, renovable 2 anys més. Això llavors, doncs, genera un estalvi i no cal fer cap instal·lació a casa ni res. És a dir, simplement és apuntar-se i al final tot és una història comptable. Compten en lloc de diners, quilowatts, però és el mateix. Això per una banda. I per l'altra banda, doncs, el que comentàvem, la possibilitat d'acollir-se a diversos ajuts o bonificacions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, tant siguin en habitatges unifamiliars com siguin en habitatges comunitaris. Hi ha dues qüestions bàsiques, una, l'IFIO i la taxa de construcció, que aquesta s'ha de sol·licitar abans, o sigui, quan es fa la comunicació prèvia per fer l'obra, i després la bonificació de l'IBI. I això és molt important perquè, com ens comentava la Imma, són molts diners, que només es pot sol·licitar en el termini de 6 mesos després de fer la instal·lació, de que acabi aquesta instal·lació, i s'ha de sol·licitar, compte, no a l'OAC, sinó a l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació del Carrer Rafael Llopart. Em sembla que he fet un bon resum.
Perfecte. No ho hauria fet millor.
Molt bé. Doncs em sembla que n'haurem de continuar parlant, perquè són qüestions complexes, però que, doncs, com hi ha un cert xup-xup, hi ha un cert interès, doncs, de ben segur és una qüestió de la que val la pena anar-la, doncs, això, parlant i recordant. Imma Robert, tècnica de sostenibilitat de l'Ajuntament de Sitges, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I fins aviat.
Fins aviat.